I ara tenim amb nosaltres a Santi Cortell, és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Anem a parlar de la reina Maria Luna. Què té que veure esta reina Maria Luna, Maria de Luna, amb Vila-real?
Doncs té a veure que va morir a la nostra ciutat i va morir a l'Hostal Reial que tenim així davant de Ràdio Vila-real i que des de la finestra podem observar. I per tant és una reina, reina del Regne de València, entre altres coses, que va morir justament a Vila-real. No n'hi ha moltes, de fet que crec que és l'única. I per això cal posar-la en valor. De fet, esta reina doncs va, sembla ser que va morir a Vila-real un 28 de desembre, per tant, fa 14 anys se va celebrar els 600 anys, els 6 segles de la seva mort. Ja no vaig entrar en més o menys profunditat aquella celebració, però el que sí que és veritat és que fins aleshores no tenia res aquesta reina. Sabien que havia mort així, a l'Hostal del Rei, però no tenia res com, per exemple, si té Sogorb, que és on va néixer, el 1357, que té doncs, una estàtua, no? I així el que sí que es va fer és, ja posteriorment, en l'any 2013, doncs una plaqueta que li van posar així a la plaça de la Vila, si no recordo malament, amb una conferència de Toni Pitarc, que recordo jo que en l'any 2006, que és quan van ser els 600 anys, doncs va proposar posar aquella placa, una placa que costa pocs diners, i no va ser possible. És a dir, va ser ja posteriorment, a l'any 2013, quan això va tindre lloc, no?
Perquè mai cap reina i cap rei havien nascut ni mort de Vila-real. I això és un esdeveniment demogràfic que hauria de ser molt reconegut, no?
Clar, hauria de ser reconegut de diverses maneres, no? En aquell moment, ja parlo del 2013, posteriorment, doncs es va fer fins i tot una representació teatral de la seua mort, no? Perquè ella realment sembla que anava a camí de València, ja dic, sobretot Toni Pitarc que el cita perquè és el que recentment doncs, ha escrit també més així a Vila-real, ja dic, a Sogorb se n'han escrit també coses, però no tant com Toni, no? Que és una de les persones insignes que ha escrit sobre molts temes de Vila-real. També, si us agrada fer alguna ruteta per Castelló, Maria de Luna té a veure amb la cartoixa de Valdecrís, que està a Altura, a la comarca de l'Alt Palància, i ella també va participar de la fundació d'aquesta cartoixa. Sabeu que els cartoixans són un orde molt estricte, que viuen molt, molt tancats al món, no? En reflexió i tal, i doncs ella va col·laborar a que aquesta cartoixa, que està un poc abandonada, un poc prou, doncs poguera existir. I vos recomano visitar-la, Curiós, encara que no sé si ho hauríem de dir, no? És la primera dona de Martí I l'Humà, i per tant va ser reina de la corona d'Aragó. Era filla de Lope de Luna, heretà del seu pare el comtat de Luna. Luna és un municipi d'Aragó que està a la província de Saragossa, i també la senyoria de Sogorb. És curiós perquè quan parlem de reines, hi ha un llibre que he portat així molt, molt curiós, que és de Vicent Baidal, de l'historiador Vicent Baidal, que té com a títol Les nostres reines, no? I el van publicar precisament per a visibilitzar el paper de les dones, en concret de les reines, en la història dels valencians, en la història de les valencianes, no? El llibre comença per Naviolant d'Hongria, que justament al poble té un carrer, i acaba per Germana de Foix. I, entre altres, també parla de Maria de Luna, que és la que ens ha portat avui ací, no? Maria de Luna, doncs, moltes coses curioses d'ella, no? Sabeu que era parent del papa Benet XIII, que era Pedro de Luna, era el papa que va estar així a Peníscola i que Bueno, també és considerat antipapa, doncs, si diguem d'alguna manera teníem com una espècie de Vaticà, sí?
Sí.
I ja parlarem algun dia, perquè Benet XIII, el papa Benet, el papa Luna, va estar també a Vila-real, no? I això en, un, en el butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, doncs hi ha algunes pàgines aprofundint en això, en la seva visita a Vila-real. Hi ha documents del Consell de la Vila, en concret, com sempre, hem de citar a mossèn Benet Traver, i aleshores, quan celebraríem la mort, o quan, més que celebrar, commemoraríem la mort de Maria de Luna? Doncs un 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents, no? També a José María Doñate, també com a historiador insigne de Vila-real, també parla d'això. I, entre altres coses, com a record, doncs quan va morir Maria de Luna, a Vila-real ens van regalar un reliquiari de plata, que sembla ser que després d'anys se va fondre per a construir una custòdia de Combregar que es conserva a l'església arxiprestal. Fixeu-vos, a vegades hem parlat de relíquies, hem parlat de... Doncs en tenim unes quantes. Important per a la cultura, no? Havíem parlat de la cartoixa de Vall de Crist, si voleu fer una visita així a prop de Vila-real. Interessant, no? De moment les limitacions del virus ens ho permeten. Podeu vindre a Vila-real, visitar on va morir Maria de Luna i després anar a bona altura a visitar aquesta cartoixa. I així feu una ruteta gastronòmico-cultural interessant.
Històrica.
No? Històrica, sobretot. Bé, Francesc Eiximenis, que és un dels autors importantíssims del segle d'or de valencià, que d'alguna manera està entroncant també en Maria de Luna, doncs va ser justament, com a franciscà, el director espiritual de Maria de Luna. És a dir, Maria de Luna destaca, i això també ho explica Vicent Vaidal, per haver estat una dona molt caritativa, bastant religiosa, tenia un director espiritual com Francesc Eiximenis. Del franciscanisme no vaig a parlar perquè hem parlat molt ja en aquesta ràdio, no? Sabeu que hi ha encara una parròquia dels franciscans. La parròquia dels franciscans encara pertany, com en aquell moment, a la província d'Aragó, per tant depenem directament del director, diguem, està a Catalunya encara avui en dia. I al mateix temps, doncs, l'Orde de Sant Pasqual, doncs, era una reforma fundada per Sant Pere d'Alcàntara del franciscanisme. Ja sabeu que una reforma és sempre anar als orígens, no? Se suposa que el franciscanisme busca una miqueta la pobresa, o més que la pobresa, la senzillesa esta de la vida cristiana, l'austeritat, tot això. Doncs això, no? Com he dit. Després també té a veure Maria de Luna en la fundació del Santi Spiritus, és un agilet, és un convent que també vos recomano visitar i que també, per cert, està dins de la província de franciscana d'Aragó. Fixeu-vos que les províncies eclesiàstiques i les polítiques no coincidixen. De fet, nosaltres fa anys estaven en el bisbat de Tortosa, i depeníem directament del bisbe de Tortosa. Després, com així hi havia el bisbat de Sogorb, crec que va ser durant la dictadura, doncs es va crear un nou bisbat així, unint una part del de Tortosa al de Sogorb. Per tant, fronteres eclesiàstiques històricament no han coincidit mai en les fronteres polítiques, no? Quant de temps va estar Maria de Luna a Vila-real? Doncs 5 dies va estar. Va estar entre l'Hostal Reial i l'església, i hem dit que el 28 va morir, doncs fins al 3 de gener de 1407, i aleshores ja la van traslladar. Finalment, després de diversos trasllats, doncs va acabar Maria de Luna en el monestir de Poblet, on està soterrat en 2 caps, si no recordo malament, encara el rei Jaume I. Per tant, així tenim, per cert, vaig a citar-ho perquè molts el coneixereu, un monjo que és de Vila-real i que és monjo al monestir de Poblet, que se diu Barrué, de cognom, i que ha fet obres artístiques i les ha exposat diverses vegades així. Per tant, si aneu mai a Poblet, si aneu mai a Tarragona, Eh? A banda de tindre nosaltres Vila-real relació amb el bisbe de Tortosa per raons històriques, amb Tarragona i concretament amb Poblet, doncs les tenim també perquè allà està soterrada la reina que va morir així, i a banda tenim un monjo, que jo recorde, que és Barruer, que segur que si el convideu algun dia ell se deixarà entrevistar. Són monjos de contemplació, però... Bé, doncs ell, que és de Vila-real, està junt, o viu junt, a la nostra reina Maria de Luna. És a dir, que moltíssimes coses. Sant Vicent Ferrer. Doncs Sant Vicent Ferrer, que participa, com sabeu, en el que s'anomena el compromís de cas, per tot això de la successió, perquè, clar, Martí I, que encara després de morta Maria de Luna es casa amb Margarida de Prades, Margarida de Prades tampoc li dona fills. I aleshores és quan és el conflicte successori que se resol en el compromís de Casp, que participa d'ell Sant Vicent Ferrer. I van resoldre a favor de Ferran d'Antequera, no? I d'alguna manera ahir sempre s'ha dit que amb això del compromís del Casp és quan comença el segle d'or valencià, el segle d'or de les lletres valencianes. Tota aquesta prosperitat econòmica, que a Catalunya serà al contrari, perquè estan enmig de guerres i coses així, doncs així dona peu a literatura fantàstica, com la dels sermons de Sant Vicent Ferrer, que diu la tradició que va ser el que va fundar la Confraria de la Sang a Vila-real, precisament, perquè en els sermons de Sant Vicent Ferrer, i que també va visitar precisament Vila-real, no? Ja hem dit el papa Luna, Sant Vicent Ferrer, i recordeu també que este segle d'or era el segle d'Ausias Marc, de Joanot Martorell, tot el, diguem-ne, el punt àlgid, el punt gran de les lletres valencianes. En definitiva, Maria de Luna jo crec que se li ha de, no només recordar, sinó jo diria recordar una miqueta més, no?
Sí.
Perquè va morir a Vila-real, però no tots els dies moren reines a Vila-real, i va morir així al costat de Ràdio Vila-real, Vila-real, reial en valencià estàndard, nos fa al·lusió als reis, i aleshores va, on va morir? Així al costat, no? En el hostal reial. A vegades pensem que estos edificis antics doncs simplement estan ahí des de fa molt de temps, però no és així. Jo volia parlar també de Maria de Luna perquè avui, quan venia cap així, estava pensant. Nosaltres tenim alguns carrers dedicats a dones, no? Però si mirem la guia de carrers de Vila-real, doncs moltes d'aquestes dones que jo veig així són verges i màrtirs.
Sí.
No passa res. També n'hi ha màrtirs sants. Passa que dels sants de la virginitat no es parla tant, curiosament. Aleshores, en ple segle XXI, que el referent... No tinc cap problema en que els carrers tinguin noms de sants, perquè és del més innocent que pot existir, no? Però, doncs, per exemple, crec que tenim un carrer dedicat a Isabel Clara Simó, l'escriptora, però és un carrer d'estos en els que no viu quasi ningú. Si us fixeu, en la majoria de carrers, la majoria no, no n'hi ha cap carrer gran a Vila-real que estigui dedicat a una dona.
Pues mira, jo...
I no com a verge i màrtir. I aleshores, doncs Maria de Luna, que sí que té un carrer, juntament amb el seu home, amb Martí, doncs potser és una reflexió que ens hauríem de fer, que no havíem pensat fins ara, això no és contra ningú. Hi ha coses que en els anys 80 les trobàvem normals, no? El tema del maltractament no es considerava com avui en dia, doncs potser hem d'evolucionar també.
I en este cas el carrer que té Maria de Luna està en el seu home, no està ella sola, eh? És el seu home el que compartís. I sí que és cert que a la població de Vila-real els carrers que no són massa transitats o que no són massa grans porten nom de dona, nom, simple i llanament nom. Jo també, referent a això que estàvem comentant este matí, me feia una reflexió, i és el Premi Cervantes, que l'ha guanyat el valencià, el poeta Francisco Brines, en quien crida l'atenció és que només 5 dones han sigut guardonades en el Cervantes en 40 anys d'història. En la 40 anys d'història del Premi Cervantes només han estat guardonades 5 dones.
Nosaltres així...
No, no hem d'oblidar a la reina, a la Regina, que va estar així i va faltar, perquè aquesta dona va tindre molt que veure en la ciutat, però pense que és que, a més, ens oblidem fins i tot de les que fan avui en dia coses i no les tenim massa ben considerades.
Sí, així hi hem parlat un dia, te recordes, vam parlar de Maria Moliner, que malauradament no la van acceptar com a membre de la Real Acadèmia de la Llengua. Algun dia parlarem també doncs dels usos estos del igualitaris, no? De com utilitzem el llenguatge de manera igualitària, el femení genèric. Encara la gent li crida l'atenció quan en un grup de gent m'estic adreçant a quatre dones i un home que parlen femení. Aquestes coses, doncs per alguns encara estan, lingüísticament parlant, en la cultura patriarcal. No? Si n'hi ha un home, dius tots. No dius totes.
Sí, és increïble. Reines, noms de reines?
Moltíssimes. Mira, Violant d'Hongria, que té un carrer, Constança de Sicília, Blanca d'Anjou, Maria de Xipre, Elisenda de Montcada, Eleonor de Castella, Maria de Navarra, són reines valencianes, reines del Regne de València. Eleonor de Portugal, Eleonor de Sicília, Sibila de Fortià, Violant de Bar, Maria de Luna, de la que hem dedicat uns minuts ara, Margarida de Prades, Eleonor d'Alburquerque, Maria de Castella, Joana Enríquez, Isabel de Castilla, i Germana de Foix. Totes reines, i el tema és que a vegades hem de, entre cometes, forçar una miqueta això, perquè si no agafaries els manuals de literatura i només n'hi hauria escriptors, no escriptores. Els manuals d'història i només n'hi ha reis, no reines, no? I jo crec que aquesta obra que vam promocionar des de la Generalitat Valenciana doncs és del tot necessària per a posar en valor la igualtat també des del punt de vista cultural.
Sí, i més que la igualtat, ara ens toca a les dones brillar tot allò que fem que brillaren els homes en els temps darrere, que pareix mentira, però encara està passant. Mira, me van dir l'altre dia una frase que jo la desconeixia. A més, me la van dir en una força que me va impressionar, allò de nosotras somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar.
Clar.
Ojo la frase, I jo vaig quedar impactada.
Sí, però... perquè en temps medievals normalment... es parlava de les dones com a bruixes i en canvi els homes el que feien era alquímia. Et fixes? Vull dir, fins i tot els alquimistes, no? Doncs el que feien eren barreges i pòssimes i descobriments. En canvi les dones feien bruixeries. Vull dir, això ha existit. També d'alguna manera canviar el llenguatge representa també canviar la visió del món, evidentment. La visió de bruixa, i a més existís encara, i jo li ho he sentit a homes i a dones això. És que és molt bruixa.
Si, si feminitzem el món, si feminitzem la política, si feminitzem l'ensenyança, canviarà la situació?
Sí, perquè jo que sóc pare d'una filla, sóc conscient que no vull que la meva filla visca en un món on hi ha desigualtats pel fet de ser dona. Però no ha d'haver desigualtats pel fet de ser res, ni homosexual, ni per tindre una confessió religiosa minoritària, ni res. Aleshores, jo estic convençut que mentre no aconseguim la plena igualtat entre homes i dones, el que no aconseguirem és la plena igualtat. Per tant, els homes i les dones també, hem de pensar que pel que estem lluitant és per un món on hi hagi igualtat en tots els sentits. A mi m'ha passat parlar de femení en un grup de gent on hi ha més homes, més dones que homes, i algú fins i tot ofendre's. Vull dir, hem de canviar una miqueta la manera aquesta de pensar, no? Perquè
sí, però,
la igualtat la construïm també amb...
Però, clar, hem passat de quan ens ocorreix això ens dona ràbia a ara que ens dona risa.
Sí, però quan... a vegades no ens fixem en els detalls, els veiem com una cosa habitual i els assumim. Mira, un altre detallet. I també li pots preguntar a qualsevol polític, no m'importa. No m'importa en el sentit que no vull penjar-me la medalla. Jo m'he fixat moltes vegades en la sala de plens, a la que ara per el tema de la pandèmia no anem molt, ni a quadres penjats només d'homes. On estan les dones? I ja, no és la primera vegada que ho dic, però quan jo ho dic, no, ja està Santi dient, no, o sigui, ostres, no ens havíem adonat fins ara, fem alguna cosa, canviem-lo. No dic que els senyors que estan ahí penjats no mereixen estar ahí, Però de veritat no n'hi ha cap dona que ho merezca tan bé?
Pues en esta reflexió i en esta reconeixement que li fem a esta regina, a esta reina, Maria de Luna, ens quedem avui. Santi, la setmana que ve tornaràs a vindremos a parlarmos de història, de tenim algo per ahí, podem adelantar algo, podem donar algun cebo?
Hi ha moltíssimes idees, ja sabeu que intento sorprendre i així que la setmana que ve... Bé, hem citat el Papa Luna, doncs potser seria un tema
interessant, no?
Les seues visites, no? Perquè a mi m'agraden també les coses així herètiques i com era un papa cismàtic. Que...
Però parlarem d'aquesta història del Papa de Luna que no s'ha explicat a voltes molt, molt bé. Anem a contar aquestes coses que...
Mira, una coseta. Ell va renunciar a ser papa per el bé de la unitat del cristianisme. Jo conec retors d'ací del poble, no puc dir els noms, que m'han dit, era el verdader papa. Era el papa verdader.
Així en que... això ens quedem, Santi. La setmana que ve de ben segur parlem de per què haurà sigut el verdader papa.
Vale, d'acord.
Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres. 384